setmana.
Igualment, sí.
Són les 8, recuperem l'última hora informativa.
Ràdio Principat. Cerdanya, 104.4.
Repassem aquesta actualitat. El jutge ha ordenat bloquejar tots els comptes bancaris de Rodrigo Rato. El magistrat que porta el cas ha demanat a les associacions de la banca i les caixes d'estalvi informació dels moviments d'aquests comptes. El cas contra qui va ser vicepresident del govern espanyol, doncs, avança dos dies després que es fes públic l'escàndol. El jutge ha donat aquest ordre i el responsable de la instrucció, Antonio Serrano, ha enviat un requeriment a la patronal de les entitats financeres. Segons informació com l'agència EFE, que cita fons de la investigació, el jutge ha demanat que congelin aquests comptes corrents, dipòsits, fons d'inversió i préstecs on aparegui Rato com a titular. Això ha passat després que el cos d'elit de l'agència tributària, els funcionaris del servei de duanes, hagin reprès aquest matí les inspeccions al despatx de Rodrigo Rato, d'on ahir ja s'havien endut material informàtic. Entre les reaccions, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat en declaracions a TV3 que la cúpula del PP ha conviscut amb la corrupció i s'ha sentit impune. Segons el seu criteri, el PP ha utilitzat les institucions per fer una amnistia fiscal. En canvi, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha desvinculat de l'amnistia fiscal el cas de Rodrigo Rato i ha dit avui, després del Consell de Ministres, que no hi ha cap sentiment ni companyerisme de partit que tingui res a veure amb el que s'està investigant, que aquí hi ha una independència i una igualtat per a tothom, segons el ministre d'Hisenda. Canviem de qüestió. La catedral de Colònia ha acollit avui uns funerals d'estat alemanys per les 150 víctimes de l'avió de Germanwings estavellat ara fa 3 setmanes als Alps francesos. 150 espelmes han presidit l'altar del temple on el cardenal arcabisbe de Colònia, Rainer Wölki, ha celebrat l'ofici religiós davant d'uns 500 familiars i moltes personalitats polítiques, entre elles la cancellera alemanya Angela Merkel i el ministre de l'Interior espanyol Jorge Fernández Díaz. I com dèiem ara fa un moment, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha dit que Barcelona acollirà el 27 d'abril una cerimònia en homenatge a les víctimes d'aquest accident. La cerimònia s'ha de concretar, però inclourà segurament un acte religiós a la catedral de la capital catalana. Ja tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a bàsquet al dia a les 9?
Doncs seguirem pendents dels quarts de final de l'Eurolliga. Xesca i Fenerbahçe ja amb el 2-0 tenen peu i mig a la Final Four i el Madrid, que domina la sèrie per una victòria 0 al descans del segon partit contra l'Efes per 37-45. A les 9 arribarà el torn del Barça, que també buscarà el 2-0 davant de l'Olímpia, cosa amb el dubte de lesionat Brad Oleson. Avui també repassarem la 29a jornada de la Lliga Endesa. Parlarem amb Guillem Vives, base del València, ex de la Penya, que diumenge torna a Badalona, i parlarem de la final de la Lliga Femenina, Perfumeries Avenida Espar City Life Girona, que comença demà dissabte a Salamanca.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això i més coses a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé, bon programa.
Igualment, bon cap de setmana.
Nosaltres ho deixem aquí, ara us deixem amb el programa La Veu dels Animals i us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. Tota la programació d'aquesta nit i del cap de setmana, us recordem que diumenge a les 5 de la tarda transmetrem la missa amb els voluntaris de Càritas i altres entitats des de la Basílica de la Sagrada Família, diumenge a les 5 de la tarda. I la Fórmula Estel torna dilluns a les 8 del matí.
Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing after all, just for... Aquest estiu imagina't allà on vulguis amb el club més amics. El juny, Terra Santa i el nord d'Itàlia. El juliol, Canadà, la ruta de Santa Teresa d'Àvila a Castella i la ruta bíblica a Jordània. I a l'agost, Terra Santa i Petra, Etiòpia i Armènia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmésamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Comencem, com cada divendres a la mateixa hora, la veu dels animals i de la natura. Encetarem el programa d'avui explicant-vos les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. A l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres la flautista Patricia Denó, una persona molt preocupada també pel benestar animal. Ens acompanyaran per parlar amb ella la Carme Mende, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. I, a més, la Patricia avui serà la protagonista dels espais musicals. Per finalitzar el programa tindrem els seus adopcions de la mà de la Neus Aragonès. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Males notícies per les aus. Els caçadors de l'illa mediterrània de Malta han guanyat un referèndum convocat el passat dissabte 11 d'abril que els hi permet continuar la caça de les aus migratòries durant la primavera. Una cruel tradició que data de molts segles d'antiguitat no permesa en cap altre país de la Unió Europea. Després d'anys de protestes, els ecologistes van sol·licitar i aconseguir un referèndum per a posar fi a aquesta excepció de la Unió Europea que permet als caçadors a Malta disparar tòrtores i guatlles durant 20 dies, compresos entre els mesos d'abril i maig, que és el període en què aquests ocells volen cap als països del nord per poder reproduir-se. Aquesta caça indiscriminada amenaça aquestes dues espècies en perill d'extinció. Les organitzacions ambientalistes denuncien, a més, que durant l'excepció hi ha caçadors que disparen contra altres espècies protegides. El 2009, Malta va ser ja condemnada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea per haver mantingut aquest tipus de cacera. La Comissió Europea, l'octubre del 2014, ja va instar el govern maltès a que reconsiderés la seva decisió de permetre la represa de la captura tradicional de pinsans, pràctica prohibida per la legislació comunitària relativa a la conservació de les aus silvestres. ADA, com altres vegades, farà un escrit adreçant la seva protesta a la Unió Europea per tots aquests fets. El govern de Canadà va obrir la veda el passat diumenge 12 d'abril per a permetre la caça de gairebé 469.000 foques a la costa est del país. L'organització Fund for Animal Wildlife apunta que el sector de la caça de foques rep desenes de milions de subvencions i ajudes públiques des de fa més de 4 dècades. Actualment, 35 països s'oposen a aquesta pràctica i a l'entrada de productes derivats de foca als seus espais comercials. Malgrat tot, es preveu un acord entre Canadà i la Xina per permetre l'explotació de productes de foca al país asiàtic. Tot i així, el conveni encara no ha estat ratificat i alguns informes xinesos apunten a prohibir també els derivats de foca al seu mercat. Segons dades del govern canadenc, tan sols s'utilitza de la foca la seva pell. El 90% del seu cos és descartat. L'esmentada ONG reclama a les administracions que deixin de subvencionar econòmicament aquesta pràctica horrible que no té cabuda a la societat moderna. La plataforma Badalona Sense Correbous, impulsada principalment per la badalonina associació Segona Oportunitat Animal, ASOA, i que té suport de l'ADA, ha denunciat al govern municipal del Partit Popular per subvencionar l'any passat la festa dels Correbous amb 2.000 euros provinents dels pressupostos de Badalona Cultura. La festa es va celebrar al barri de Llafià de la ciutat que hem dit, esmentat abans. Per a parlar avui sobre aquest tema, tenim a l'altra banda del telèfon el president de SUA, l'Òscar Montoro. Bon vespre, Òscar.
Hola, bon vespre.
Quina és la resposta que heu rebut per part de l'Ajuntament?
Com gairebé a totes les respostes que esperem de les denúncies que fem, com de gossos dels caçadors i de més, cap. L'Ajuntament no acostuma a respondre a allò que no li agrada. Per tant, nosaltres tenim que continuar les vies legals de portar-ho al ple, si escau la denúncia i tot això, perquè malauradament no tenim una resposta oficial més allà que l'Ajuntament ha dit que subvenciona altres actes. Però això no és una subvenció, donat que la subvenció està subjecta a que les entitats presenten factures dintre d'uns pressupostos, i en aquest cas el que ha fet és pagar directament a la persona que ha portat els animals a Badalona, pagant-ho d'uns diners que pensem que han vingut de la Diputació per fer cultura a la ciutat, en aquest cas amb nens en teatre.
Déu-n'hi-do, llavors, els diners gairebé destinats no han anat a parar.
Exacte, per això nosaltres lamentem, perquè si es fa d'una manera oberta, d'una manera transparent, això podria passar pel ple, i que el ple sigui coneixedor, i la resta d'entitats de la ciutat de Badalona, que les estan passant, doncs com totes, com nosaltres mateixos, som una entitat, estem sofert amb moltes retallades, doncs bueno, si una entitat no té diners perquè uns jubilats puguin jugar a la petanca, no en tenen, com una altra sí que les pot tenir per fer vaquilles. Clar, respon a que l'alcalde l'any passat, per primera vegada un alcalde de la ciutat de Badalona ha anat a les vaquilles de Badalona perquè mai s'ha fet un ús polític fins a arribar al PP, va anar i davant de tothom va dir «Mentre jo sigui alcalde no es quitaran les vaquilles».
I, Òscar, teniu pensat fer altres accions?
Pues bueno, ara el que volem fer és una posta en escena, donat que estem a punt d'arribar a les 17.000 signatures. Comptant que Badalona té 225.000 habitants, tenir 16.800 i pico signatures que tenim en aquest moment de badalonins i badalonines en contra, creiem que són moltíssimes persones que han estat informades de lo que es fa. Això, portar-ho al ple i, pues bueno, fent política, que és el que fan, esperant els resultats electorals de l'any d'aquestes eleccions municipals, on molts partits, com que no esmentaré per no fer política a nosaltres, porten ja els seus programes el fet de no donar suport a les vaquilles de Llefià. A dia d'avui es fan pel PP i pel Partit Socialista.
Doncs, Òscar, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i esperem que la vostra veu s'escolti.
Gràcies a vosaltres, s'escolta més.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Pel que sigui, he descobert, m'han dit o m'he assabentat, que s'ha comès una malifeta que em sembla que està prohibida per la llei. Què he de fer?
Si puc, ho he de gravar amb fotos o amb vídeo, amb la meva càmera o amb el meu telèfon mòbil. I sempre hem de donar avís a les autoritats el més ràpidament possible. Podeu contactar amb els agents rurals al telèfon 93-561-7000 o bé al 012. També podem informar la persona que està cometent la infracció que creiem que allò no és correcte, però sense enfrontar-nos-hi. Siguem cívics i reclamem als altres que també ho siguin. Però si veiem algú que no ho és, no ens ho callem. La col·laboració ciutadana és fonamental per perseguir els delictes a la natura.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui tenim al programa una entrevista molt especial. Ens acompanya la flautista Patricia Denó. Bon vespre, Patricia.
Hola, bon vespre.
Nascuda a Barcelona, la Patricia es va formar a l'Escola Francesa de Flauta i va estudiar a Barcelona, Ginebra i París. Des del seu debut com a solista amb 16 anys, continua la seva trajectòria amb un creixent projecció internacional per escenaris de països, sent convidada a diversos festivals de música i concerts. Moltes molt, Patricia.
Doncs bastant, sí, sí. La veritat
no, però ja va bé això, així coneixes molt també, no?
Sí, sí, sí. Home, ja fa anys. Els músics estem quasi obligats a voltar. De fet, la novetat és que des de fa un any i mig que m'he assentat una mica més a Sant Cugat, que és d'on soc filla, però he posat el quilòmetre zero a Sant Cugat, però des d'allà segueixo voltant.
Vas i vens.
Sí, vaig i vinc.
Doncs la Patricia, a part de ser una excel·lent flautista, és també una persona molt preocupada pel benestar dels animals i la seva defensa.
És que si no estaria aquí.
Suposo que no.
El Nexe d'Unió havia de sortir ara. Que hem parlat de música, però també parlarem de natura i d'animals.
Molt bé.
Patricia, com interrelaciones tu la música i els animals?
Doncs em sembla que és una cosa que ve molt natural, perquè al final les persones, els éssers humans, són persones sensibles i els músics ho som predeterminadament, és a dir, som persones doncs, que ja naixem amb uns estímuls de sensibilitat, amb una manera de veure el món, d'entendre el món, doncs potser una mica més sensible que la resta, que no vol dir que siguem els únics, ni molt menys, que digui músics, diu artistes, i també altres persones, no? I bé, quan ets sensible a tot, ets sensible al dolor aliè. I el dolor aliè no entén de races, d'espècies, de cap tipus de diversificació, no?
I és un lloc, la natura és un lloc on tu pots treballar, per exemple, on t'inspires? És un lloc que resulta còmode a l'hora de treballar?
És el lloc on m'inspiro, absolutament. Jo crec que Aristòtil deia que sempre l'art no deixa de ser un reflex, una imitació, una mimesis de la natura. Jo em penso que no només l'art, qualsevol, tots nosaltres ens sentim sempre inspirats i recordem d'on venim quan anem a un bosc, quan anem al camp, quan anem al mar, quan estem en contacte amb animals. Moltes vegades els animals que tenim a les ciutats, que no és la procedència de molts d'ells, no? Però el fet de tenir-los a prop ens recorden allò que ens fa vulnerables i sensibles, no? I jo crec que bé, aquest estat d'equilibri natural que tenim ja més des del cervell reptilià, no? Aquesta cosa tan primerenca i tan bàsica, aquest instint tan bàsic que ens fa animals, normalment el recordem quan se'ns desperta aquesta sensibilitat i la majoria de les vegades ajuda molt a estar a prop de la natura.
Jo avui li vull cedir el protagonisme, com hem dit abans d'entrar en antena, de l'entrevista.
Ara no l'hem deixat parlar.
No, però jo sé que el Manel té moltes ganes de preguntar moltes coses a la Patricia. Jo tinc ganes, però li vull cedir aquest lloc al Manel avui.
Has parlat de música sense sensibilitat. Es pot fer música insensible?
Jo crec que no. És més, mira, està bé aquesta pregunta, perquè si em paro a pensar, ara t'explicaré una cosa.
Un tam-tam, per exemple, del Selva.
Mira, no et pots arribar a imaginar la sensibilitat que cal per ser un bon percussionista. No et pots arribar a imaginar.
Jo havia tocat la bateria als meus Sant Joves.
Ho veus? Sí. I com et senties tocant? El rei del món,
fatal,
no?
Perquè ho feia molt malament.
No, cal sensibilitat per crear i també, vull dir, no hi ha distincions. Però a la teva pregunta, que és interessant, sí que he de donar la meva opinió respecte a un tipus de música que es porta fent des del segle passat, que es diu música aleatòria. És més aviat, està inclosa dins de la música clàssica, però és una música basada en equacions matemàtiques. I no només equacions matemàtiques, sinó en el món del racional. Tot i que estem en l'era de la tecnologia, del raciocini, encara tenim aquest pensament tan newtonià, no?
Que no és la música dodecafònica.
No, La música dodecafònica va ser una proposta molt interessant ja d'Arnold Schoenberg, de dir, ostres, si tenim el set
Schoenberg
notes...
No l'entens mai, la veritat.
Bueno, el Schoenberg romàntic sí, segur que sí que l'entens. El de després ja no sé. Però Schoenberg va dir, bueno, en lloc de set notes, per què no fem l'escala amb 12 i componem a partir de 12 sons en lloc de 7, no? Però no, no em refereixo exactament a aquesta música, perquè aquesta música tenia un sentit potser més lligat a la sensibilitat. Em refereixo més a la música purament aleatòria o experimental dins de la clàssica, que és el meu camp, que és una música que, bé, fins i tot avui en dia es compon a partir d'ordinadors, és a dir, l'ésser humà no té cap tipus d'influència en ella, més que, bueno, distribuir o organitzar certs botons, etc. Jo he de dir que respecto molt totes les maneres de crear, però, òbviament, no és la meva manera. Jo crec que dins de la ignorància, i ho dic entre cometes, del públic quan tu vas a fer un concert, dins de la ignorància musical, en el sentit de que la majoria del públic no toca un instrument o no és concertista o no toca dins d'una orquestra, el públic té la seva veritat. No, no cal saber música per entendre que un missatge el reps o no el reps.
Sí, coneixes o no
coneixes.
No es té que ser crític.
Exactament. Exacte. De fet, un dels alumnes de Gaudí deia sempre que a ell li agradaria haver tornat a néixer, com ja d'adult, però haver tornat a néixer i mai haver vist cap obra de Gaudí per no tenir cap prejudici, veure-la per primera vegada. Per això els nens al·lucinen tant amb l'art i són tan frescos, no? Qui diu amb l'art, diu també amb els animals, és que amb els animals, amb la natura, amb qualsevol forma vida, viva. Per això penso que, bé, jo ho dic des de la meva vessant, crec que l'art no pot anar deslligat de les emocions, perquè llavors, bueno, pot ser un altre producte, però art en si jo crec que no ho és.
Art és tot el que t'inspira alguna cosa,
sí,
que fa sentir.
Hi ha hagut tantes definicions d'art. Mira, Kandinsky, per exemple, deia art...
És encaragolat.
Sí, sí. Kandinsky deia art és el que qualsevol persona vulgui definir com a art. Jo crec que no és tan caòtica, no és tan així, perquè si no tot s'hi valdria. Precisament, sabeu molt bé vosaltres, Manel, Carme, que fa un parell o tres d'anys jo no m'atreveixo a dir-li artista, és més, no vull dir-li artista, ja que no crec que hagi de formar part del meu gremi. Una persona llatinoamericana va fer una sèrie de performance a diferents museus de Llatinoamèrica on lligava un gos abandonat i el deixava morir de fam.
Sí.
Això l'any passat. Això va donar la volta.
Era una provocació.
L'antiart.
Sí, aleshores, clar, per això a mi no em val la definició de que qualsevol creació és art, perquè això no és creació. Per mi art és tot allò que crea.
És una crueltat.
Tot, tot el que destrueix per mi no té res a veure amb l'art. Igualment, com a artista puc dir que no considero art la tauromàquia, sé que molta gent se m'ha tirat a sobre i se'm tiraran al futur, però jo sempre m'agrada argumentar el per què, perquè sóc artista i, per tant, sé els límits i tinc uns límits i conec els límits de l'art. I hi ha una cosa que ho és i una cosa que no ho és. Per mi art és tot aquell procés creatiu, mai destructiu.
Nosaltres definim la tauromàquia no com un art en absolut, sinó com una habilitat cruel.
Sí, es podria dir això. Cada vegada més i més, no sé si vosaltres també ho heu vist, que cada vegada han anat passant els anys i les generacions d'ara, jo per exemple tinc alumnes petits i grans i de totes les edats i tots els que he tingut en el passat, és que no es plantegen ja anar a una plaça de bous o a veure un bou embolat o a tirar una cabra a un campanar, és que és algo que queda tan en un passat primerenc, poc evolucionat i sobretot des del punt de vista de la intel·ligència emocional tan fora de lloc, que és que ningú s'ho planteja. I si hi ha gent que encara s'ho planteja és perquè dins de la societat encara hi ha una certa malaltia.
I pels diners que reporta a Òbviament. Molta gent, mm-hmm. o a poca gent, mm-hmm. veritat?
Totalment.
Bueno, a veure, ara ja em tinc que adreçar als nostres oïdors i tinc que dir lo de sempre. Hola, amics, amigues i animalons. Avui aquest espai l'hem inserit precisament dins de l'entrevista, perquè poques vegades, més ben dit, és la primera vegada, hem tingut entre nosaltres a una concertista i en particular amb una flautista. Aquest instrument, jo crec que per mi és molt dolç i a vegades et vull preguntar, per exemple, quantes classes de flautes hi han?
Quantes classes? Ui, moltes.
No, però bueno...
Bé, avui en dia coneixem dues, ja, bàsicament.
El flautí de la... De la
Flaviol. El Flaviol.
Perdó, el Flaviol.
Doncs mira, tres. Doncs mira, jo t'anava a dir...
En tenim un altre.
Jo t'anava a dir... Hi ha la flauta travessera, que és la que jo toco, que és la que es toca de costat, la flauta de bec, que és la més antiga, diguéssim... Que
la dolça feta, seria la flauta dolça.
Que és el que coneixem com a flauta dolça, perquè
dolça i de bec és el mateix.
Perdó?
Dolça i bec
és la mateixa. És la mateixa. I després hi ha el flaviol, exacte. Però la història de la música hi ha hagut, clar, els avis de la flauta, que eren els traversos, flautes travesseres, sense claus, només amb forats...
I travesseres se'n poden ser més... Perquè vaig veure que la flauta que tu utilitzes és llarguíssima, eh?
És llarga, sí. Sí. No faré l'acudit que em fan sempre. Sí. No el faré, perquè sóc una noia, però si fos un noi encara me'l farien.
Deixem-ho estar. Sí. I ara una altra pregunta, una mica molt tonta. Bueno, és un instrument de vent, veritat?
Sí.
Els instruments de vent són cansats perquè té que funcionar tot el cos, tots els pulmons, tota l'inspiració, expiració.
Sí, exacte.
És cansada la flauta, en particular la travessera, que és la que toques tu?
Sí, de fet, tots els músics clàssics necessitem tenir un bon fondo, estar bé físicament, perquè primer passem moltes hores en postures que no són les naturals, que són, en el meu cas, imagineu-vos, tinc els braços cap al costat dret, tots dos. Per tant, moltes hores fent això i movent els dits molt ràpid, imagineu la quantitat d'informació que li dones al cos que no és natural. Els pianistes estan hores i hores asseguts, els cellistes tenen un braç a dalt i un a baix. Llavors, sí que és... Els violinistes, etc. Llavors, sí que és cansat. En quant a l'aire, doncs clar, has d'anar entrenant una capacitat pulmonària, una manera de bufar, no? I una miqueta és com... Els músics, els concertistes, som una miqueta com el... com en l'esport, els esportistes d'elit. O sigui, hem de cuidar molt les nostres capacitats físiques perquè a l'hora de fer concerts o viatjar i moure't, sobretot a l'hora de fer concerts, el desgast i la tensió i el desgast d'adrenalina és tan gran que si el cos no està preparat, fàcilment et contractures, pots agafar tendinitis i hi ha molt apurant a l'últim extrem distonia focal, que és el que hi ha moltes vegades impossibilita el músic a seguir tocant. Sí.
Doncs estic molt content perquè almenys els nostres oïdors han pogut fer aquestes facetes que jo estic segur que no es tracten ni es coneixen massa. Sí. Bueno, i ara, per favor, ens agradaria escoltar algunes de les teves gravacions.
Molt bé.
Thank you.
Patrícia, què hem escoltat? Hem escoltat dos peces?
Hem escoltat una peça,
una
però
peça
en diverses parts.
Mm-hmm.
Aquesta peça és de... Bé, és una peça molt important de Franz Schubert, que va escriure per flauta i piano, que és el tema en variacions sobre la vella molinera del mateix autor, de Schubert, i és un... Bé, està estructurat amb una introducció on la flauta doncs, toca d'una manera molt lírica i molt tranquil·la un tema, i a partir d'aquest tema venen 7 variacions. Uh-huh. Variacions vol dir que a partir d'aquest tema hi ha variacions rítmiques o virtuoses, diguéssim. I aquí hem escoltat doncs, el tema i 3 de les variacions. Forma part d'un disc que vaig gravar que titulat La flauta romàntica, precisament perquè el període romàntic a la flauta no és molt procliu, és a dir, tenim molta més música a l'època clàssica, barroca i posteriorment en el segle XX. En el segle XIX no en tenim tanta, però el que tenim és molt, molt, molt maco. I bé, amb la pianista Alba Ventura doncs, vam fer aquest projecte i vam gravar aquest disc. I bé, és el que acabem d'escoltar.
Molt bé.
Doncs som-hi una altra vegada amb els animalons.
Vinga.
Sabem de que, bueno, el teu amor, perquè és amor, vocació i amor pels animals, a vegades es cristal·litza amb concerts que fas. Explica'ns-ho.
Mira, ja fa molts anys, de fet, ara que estem aquí a la ràdio, mm-hmm. ho diré, quan jo tenia... Sempre he tingut una predisposició pels animals, sempre he vist els animals com quelcom més que uns subéssers, no? Però és veritat que als 17 anys, i perquè una de les meves millors amigues, precisament, és la Núria Querol, sí, que ja coneixeu de sobres.
Una gran animalista.
Grandíssima, grandíssima, i que realment està portant una gran lluita al respecte.
Unes coses molt especialitzades, precisament.
Sí, justament.
La crueltat,
exacte,
animals,
i violència. Exacte. Sí. La veritat és que nosaltres crec que ens vam fer... El que ens va unir va ser la nostra passió pels animals, i tot i que ella és biòloga i metge, jo sóc músic. Llavors,
doctora.
Ella... I doctora, per suposat, sí. I ella em va posar en contacte amb Ada, i gràcies a ella us vaig conèixer jo a vosaltres, i a partir d'aquí a mi se'm va obrir un món en què jo vaig veure que jo encaixava molt més. Encaixava de manera natural, vaig veure, no em sentia tan sola, no tenia la sensació de que el que jo pensava o sentia era fruit de, només de la meva sensibilitat, sinó que hi havia gent que compartia també aquesta manera mm-hmm. de relacionar-se amb els animals no humans, igual que jo. I bé, llavors el meu compromís ha estat sempre... Jo crec que els artistes tenim un compromís social. L'hem de tenir perquè realment l'art sensibilitza i canvia la societat. És veritat que som la part de la societat més idealista, però és que ho hem de ser. És que les persones que canvien el món són les idealistes. Sí. I dins de l'animalisme, si algú sap algú que no ho sigui, que m'ho digui, perquè serà el primer que conegui. Aleshores... crec molt que els músics hem de baixar de l'escenari, a part de treballar i fer gires i concerts, com jo vinc fent tota la vida, des de fa molts anys, i seguiré fent-los, de tant en quant cal baixar de l'escenari i cal portar la música per treure'n un profit aliè. És a dir, perquè sectors de la societat que realment necessiten doncs, recursos econòmics, que en un món capitalista és bàsicament la font que canvia, entre cometes, una mica el benestar de les ONGs, doncs puguin tenir-lo. Aleshores, sí, jo anualment faig un o dos concerts benèfics, doncs des de protectores que realment estan molt malament i necessiten ajuda, ONGs, tothom que sempre em diu, ostres, estem fatal, Patrícia, no tiraríeu un cable. La meva manera d'actuar és aquesta. Si jo no fos músic i tingués molts diners, doncs jo crec que mai seria rica, i mai seré rica, perquè quan tinc diners sempre els acabo destinant a això. Però és que crec que els diners serveixen per canviar les coses, no?
Doncs ens sembla molt bé i et felicitem de tot cor.
Bueno.
Perquè quan una persona rep de la societat, en el fons, també està obligat, dins de les seves
Exactament.
Possibilitats, a retornar una mica el que li està donant la societat.
Exactament. I sobretot els animals, que no tenen paraules per demanar demanar-te un xip, demanar-te pins una mica més bo, demanar-te una protectora on no s'enfonsi l'aurelita quan plou massa, demanar-te una família perquè la meva família antiga va canviar el sofà i jo ja no feia just conjunt. Mm. Això sí, és un cas real de Sant Cugat, d'una rata. O sigui que...
Això és la veu dels animals, el programa.
Sí, exactament. Jo dic exactament. Que... Sí.
Bona nit, Patrícia.
Hola, Carme.
Veig que els meus companys ja em deixaran dir-te una cosa. Sí,
perdona, Carme. Perquè tu sempre ets la que parles més. Doncs
sí,
avui ens
però avui ja tornem a tu, perquè com hem intercalat les dues seccions... Doncs jo volia dir-te, bueno, primer, gràcies per haver vingut, perquè per nosaltres és un gran plaer. Després, fa pocs mesos, ens vas oferir un petit concert amb un motiu també una cosa animalista, però... recordo que ens vas donar uns moments màgics, perquè, a més de que ella és molt bona intèrpret, la flauta és un instrument màgic. I tinc que dir-te que jo sempre ho recordaré i t'ho agrairé. Igual, llavors, parlant de màgia, ara canvio, i estava recordant, nosaltres estem fent campanya per als ocells fringíl·lids, que no sé si saps que estan molt perseguits. Els ocells fringíl·lids tenen una característica especial, que és que fan unes entonacions i tenen unes notes diferents a la resta. Els ocellaires, entre cometes, els agafen per concursos de cant.
Sí.
I moren pràcticament un 80-85%. Llavors, jo voldria... Algú va dir que els ocells són músics. Com ho veus tu, els ocells? Sé que hi ha hagut estudis. Què ens pots dir envers aquests ocells?
Doncs mira,
t'explicaré... Sí. Però els fringíl·lids tenen aquesta cosa especial.
Doncs mira, t'explicaré una anècdota musical que veuràs que és tal com tu dius. Hi ha un compositor que es diu Olivier Messiaen, del segle...
Que és qui va dir que els ocells eren músics.
Ah, exactament. Sí. Doncs mira, ja m'has adelantat. Doncs Olivier Messiaen...
Molt entenat,
Carme.
Caram.
Era... Fet els deures, la Carme.
Caram. Sí, no, molt bé.
És que vaig fer un informe i tenim una exposició.
Perfecte.
I precisament l'encapçal aquesta
cosa de l'Olivier Messiaen. Doncs mira, l'Olivier Messiaen era, com tants músics, no us podeu arribar a imaginar, la de músics amants dels animals que hi han hagut al llarg de la història. Un dia us passaré un e-mail i us passaré una llista i quedareu astorats. Olivier Messiaen va ser un compositor francès del segle XIX, del segle XX, 1920, més o menys, que ell el que feia és que es llevava a les 5 del matí de cada dia, ell vivia a prop del camp, a França, agafava una gravadora d'aquelles d'aquella època, que pràcticament anaven amb una campana i es ficava, en plena nit, es ficava enmig del bosc a enregistrar el cant dels diferents ocells i transcriure aquell cant en música. I, efectivament, com tu molt bé dius, Carme, doncs Olivier Messiaen pensava, creia fermament que els ocells eren músics, perquè realment és impressionant. Hi ha una flauta, hi ha una peça preciosa per flauta i piano que es diu Le Merle Noir, la merla negra, que és per flauta i piano, comença la flauta sola i fa un solo imitant a la perfecció el cant d'una merla. A Sant Cugat en tenim moltes de merles i jo moltes vegades amb els meus nebots vaig escoltar les merles, ara menys perquè he estat bastant de gira i tot, però quan he portat, per exemple, la meva neboda, la Cira, que té ara 7 anys, a l'escola, sempre aprenem a distingir la merla de la mallarenga, de la carbonera, i les merles tenen una manera de cantar extraordinària, entre altres, sí, entre el pit roig, sí, etc. Això és molt maco, observar és molt maco i escoltar és molt maco.
Patrícia, parlàvem dels ocells, però hi ha altres animals també músics? Perquè les balenes també sí que...
Mira, ara que m'has dit això, quan vaig estar a l'Orquestra Simfònica de Tenerife, uns biòlegs em van proposar, coneixent la meva activitat animalista, em van dir, mira, hem de fer un projecte i necessitem un músic acústic. El projecte era anar a fer un experiment en què jo, que la flauta té una freqüència molt similar als calderons o ballenes piloto, que és el que hi ha allà, necessitem veure quina reacció tenen amb el so acústic. Llavors, jo cada dimecres agafo una barca amb aquest equip de biòlegs, anàvem allà, ells endinsaven uns hidròfons. Llavors, efectivament, doncs jo em posava a la proa, tocava uns sons, jo també, això em va servir també per entendre com es comunicaven. Per què? Perquè així com ells tenien unes finalitats biològiques, no?, per veure la resposta, el meu estudi com a animalista també era, ostres, un dels principals problemes que tenim amb els cetacis, el que és la macaronèsia, que és, són les Illes Canàries, Cabo Verde i Madeira, és els radars dels sí. barcos...
Que malmeten...
Exacte, que bueno, els rebenten els timpans, els barcos de l'exèrcit. Llavors vaig pensar, ostres, si aconsegueixo entendre en quina freqüència es mouen i quina freqüència els orienta, diguéssim, els fa fora, potser d'aquesta manera el cos de biòlegs podria parlar amb el que és la nàutica militar sí. i podríem fer una modulació d'això, perquè el que no potser és que hi hagin tants cetacis varats cada vegada amb les oïdes, amb els timpans rebentats o que es desorientin precisament per això.
Moltíssim.
I l'experiència va ser increïble. Mai he tingut un públic
molt interessant,
així.
El que ens has explicat, de veritat.
Sí. Sí.
Bueno, i el que tenim ganes també, ja que ens afalagués una mica més, amb una miqueteta més de música, sisplau.
Sí, i tant que sí.
Patrícia, què hem escoltat ara?
Doncs ara hem escoltat la primera de les tres romances que va escriure Robert Schumann, compositor romàntic del segle XIX. És una obra que està escrita... Schumann la va pensar principalment per oboè i piano, però degut a que pràcticament podríem dir que cada una de les romances són com un poema musical i són molt líriques, es van també poder interpretar amb clarinet i piano o flauta i piano. També forma part del mateix disc que tinc amb l'Alba Ventura.
Molt bé. Manel?
Patrícia.
Ah, la Carme. Vale.
Perdona, que ara li toca la Carme.
No, jo continuant amb els ocells. Patrícia, fa poc, perquè això sí que no ho sabia, em vaig assabentar que l'estornell és un dels ocells que té més habilitat per imitar sons, veus, instruments i tot. És més, em vaig endinsar amb el YouTube i vaig veure coses extraordinàries. Especialment quan han sigut estornells, diguem, que han caigut al niu i que s'han criat...
En cautiveri.
En cautiveri. I havia un músic, ara no voldria equivocar-me, no sé si era el Bach, que va tindre un estornell que durava i que li va dedicar precisament a l'estornell...
Em sembla que el va sortir un Montsavies i era Mozart.
Em sembla que era Mozart. Sí, exacte.
No us oblideu del Gardelino,
Ah, exacte, de Vivaldi, molt bé.
Doncs una cosa molt interessant, i t'ho dic perquè suposo que ho sabies, però si no ho sabies, perquè investiguis amb aquest...
Doncs investigaré. Em sonava, i de fet, quan us he dit fa una estona que no podeu imaginar la quantitat de músics amants dels animals, un d'ells era Mozart.
Sí, i va fer un enterrament, el seu...
Sí, ho sé, perquè crec que està reflexat en les cartes de Mozart al seu pare. Sí. Hi ha molts compositors molt amants, com també dius, molt bé, Il Gardelino, un concert per flauta i orquestra de Vivaldi. I és curiós perquè estem parlant d'ocells i normalment els compositors de tota la història de la música, quan han volgut imitar un ocell, sempre han utilitzat la flauta, que és l'animal, l'animal. És l'instrument que més s'assembla, per exemple, fins i tot en obres simfòniques com el Daphnis i Chloé de Ravel. Ravel, que és un compositor increïble, ple de colors. Si escolteu el Daphnis i Chloé, pràcticament en els primers compassos ja esteu dins d'un bosc mitològic. Exactament. Doncs sempre la flauta i el flautí tenen aquell motiu d'aquells ocells, del despertar de la vida.
És el més agut, és molt agut.
Exactament. O sigui que realment el meu instrument és un instrument... També és veritat que en el Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns, el Bolier, que és un dels números del Carnaval dels Animals, el fa la flauta, un solo... La mar de difícil, per cert.
Un indiscutible, però la flauta i els ocells.
Sí, absolutament.
I, escolta, dins del jazz s'utilitza moltíssim, Moltíssim.
També.
Molts intèrprets junten saxo i flauta.
Patrícia, tu que has viatjat per Europa, jo sé que també has col·laborat amb entitats allà. Explica'ns una miqueta quina és la situació que t'has trobat en alguns països.
Mira, m'he trobat...
Amb tots els temes, però evidentment ara estem amb els animals.
Mira, m'he trobat que més vegades de les que jo em pensava m'he sentit, i ara ho dic sense embuts, m'he sentit orgullosa de ser catalana. Per què? Perquè la veritat és que estem... no sé si és per la sensibilitat que mostrem aquí, en la nostra terra, cap als animals, però quan he tractat amb músics i amb persones d'altres països, la veritat és que, com per exemple a Holanda, Espanya és el reflexe de com no s'han de tractar els animals. No vull dir que a Espanya siguin tots així, no ho vull dir, perquè, òbviament, tinc molts col·legues espanyols i tots en tenim, i són grandíssims amants i grandíssims lluitadors, però la tendència que tenim encara l'hem de seguir lluitant i combatent.
Doncs, Patrícia, moltíssimes gràcies per estar entre nosaltres. Crec que s'han dit coses molt interessants i innovadores. I abans de despedir-te, ens agradaria que ens expliquessis una mica dels teus futurs concerts que tens programat més properament.
Doncs mira, ara just acabo d'arribar d'una gira per Colòmbia, que ha estat molt maca, molt interessant. Properament tinc concerts per Catalunya. La veritat és que estan a la meva pàgina web, si algú està interessant.
Digue-la.
www.patriciaferrer.com patriciadenot.com. I així com abans, perquè ja, com abans que pugui donar, doncs estic tot el mes d'agost a Costa Rica de gira. Ja vaig estar-hi l'any passat i m'han tornat a convidar, però aquesta vegada vaig a fer diversos concerts per flauta i orquestra. I estaré tot el mes doncs, per tot el país rodant.
No
i
pares, bé, no pares.
Ja es tracta d'això.
Molts èxits.
Soc un culer inquiet.
Doncs moltíssimes gràcies.
Els oients que comprin i també algun disco d'aquest, sobretot la flauta.
I tant.
La flauta, doncs, romàntica.
La flauta romàntica, per internet, la podeu trobar.
Podem tornar a tindre entre nosaltres.
Sempre que vulgueu, ja sabeu que sereu una prioritat.
Gràcies. Moltíssimes
gràcies,
Patrícia.
Gràcies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Quina és la millor manera d'educar un gos?
Doncs, sens dubte, la millor manera d'educar un gos és una educació d'entrada adequada a la seva edat. A un cadallet no podem exigir-li sessions de, diguem, d'aprenentatge llargues, perquè en 2 o 3 minuts ja el tenim despistats. Això de cara a fer comportaments, però l'educació d'un gos, el gos contínuament ens està mirant, està aprenent del que fem i sense adonar-nos l'estem educant. Sobretot, educar-lo sense càstigs, que pugui deteriorar la relació amb, amb la seva família humana. No hi ha res pitjor que el gos ens tingui por, que un gos que viu amb nosaltres ens tingui por. I moltes vegades els càstigs dels gossos no els entenen de la manera que nosaltres pensem que els entenen i l'únic que fan és deteriorar la relació amb nosaltres. Amb la qual cosa, bueno, aquí pot començar a haver molts problemes. Ansietat, estrès, perquè el gos no entén realment el que li estem dient. Normalment, quan castiguem els humans, ni ho fem amb el moment adequat ni ho fem amb la intensitat adequada. Llavors, el millor és oblidar-se de càstigs i educar a través d'entrar, crear un entorn adequat perquè el gos s'equivoqui el menys possible, fer-li molt fàcil, a través de reforç positiu, i això, sobretot, pensar que qualsevol cosa que nosaltres interactuem amb el gos està aprenent alguna cosa. Si un gos, per exemple, us un exemple, ens està demanant atenció bordant, només mirar-lo ja és un reforç pel gos. I a vegades no som conscients de que una mirada, algo tan subtil, pot ser un premi pel gos. Llavors, el gos que pot aprendre? Doncs bordo i tinc atenció. Doncs bordo, bordo i bordo. Doncs en aquest cas, el millor seria ignorar-lo i marxar. I el gos veuria que la conseqüència que té bordar és tot el contrari a el que ell vol, que és atenció.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Per finalitzar el programa, tenim amb nosaltres la Neus preparada. Bon vespre, Neus.
Bon vespre, Anxa, i bon vespre a tots els oients. I, com tu dius, preparada per començar les adopcions.
I què ens portes avui? Quins presentes, Neus?
Doncs mira, avui parlarem de l'associació Arbre, que es troba a Santa Eulàlia de Ronçana. Mireu, arbre no té refugi. Llavors funciona mitjançant cases d'acollida. És a dir, famílies que cuiden els peluts temporalment a casa seva fins que són adoptats definitivament per una família. Una gran tasca, no et sembla?
Doncs sí, una grandíssima tasca. I tenen molts gossos per adoptar, Neus?
Doncs sí. A veure, ens hem posat a la seva pàgina web i hem estat mirant i en tenen, com us podeu imaginar, de totes mides, de totes races, grans, petits, peluts, menys peluts... Però nosaltres avui farem difusió del Rex, que és un mascle de 13 anys, mestís, tipus pastor alemany. Un gos molt tranquil que sobretot li agrada molt descansar i passar una miqueta desapercebut.
No li agrada el protagonisme.
No, necessita tranquil·litat, el Rex. Per altra banda, hem vist el Buni, que és un creuat de Beagle de 3 anys, molt dolç i molt tímid. Té moltes ganes de ser adoptat. Es veu que, pobret, li costa, li costa.
Fa carona de bon Jan, a la foto.
Molt, molt bona cara. Després tenim el Thor. El Thor és un mestís gran, de color negre, de 9 anys, i hem llegit que és un gos molt espavilat i que aprèn molt ràpid a fer les festes que se li demanen.
I que també se li veu molt entremaliat.
Sí, és que tots són molt macos. I per últim tenim el Bar, que és un mascle de 4 anys, un mestís també gran, de color marró. És un gos alegre i molt juganer. I va ser trobat aranxa per la carretera.
Això és una cosa que sempre lamentem, eh? Quina paneta.
Evidentment. Doncs mira, jo crec que aranxa que ara és el moment de que si els nostres oients estan interessats, com ho fan per trobar-se amb l'arbre? Com contacten?
Doncs com bé diu la Neus, les fotos del Rex, el Buni, del Thor i del Bar les podeu trobar a la web de l'ADA a www.ongada.org i clicant, com ja sabeu, a l'espai dels SOS Adopcions. I per contactar amb l'associació Arbre directament heu de trucar al telèfon 665 905 727. O també el que podeu fer és enviar un mail a adopcionsresponsables@gmail.com o bé entrar a la seva web www.arbre.org.
Doncs genial, Aranxa, moltes gràcies. Esperem, com sempre, que aviat puguin trobar una família. I nosaltres acabem els SOS Adopcions d'aquesta setmana. Desitgem-vos, com sempre, que també passeu un bon cap de setmana.
Igualment, Neus.
Adéu-siau.
Adéu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb els SOS Adopcions acabem el programa d'avui. Ens retrobarem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.